van fer història. L'Índia és el segon país més poblat del món. De fet, és molt a prop de superar el primer, que actualment és la Xina. Però durant molts segles, aquest gran país va estar sotmès a l'explotació de nacions estrangeres. Fa 500 anys que els primers europeus es van instal·lar en aquell país llunyà per beneficiar-se dels seus recursos naturals i de la feina de la seva gent. I ara fa 300 anys, els britànics hi van imposar el seu domini per la força. Penseu que a la primeria del segle XX, 100.000 colons anglesos manaven prop de 300 milions d'indis. Amb l'ajut d'un gran exèrcit, això sí.
Avui dia, però, l'Índia no és pas una colònia anglesa, és un país independent. I gran part del mèrit d'haver aconseguit ser-ho el té el nostre protagonista, un home que va aconseguir mobilitzar primer milers i després milions de persones. Un home que va lluitar tota la vida sense fer servir la violència. Un home a qui els indis anomenaven Bapu, que en la seva llengua significa pare, però que va acabar sent mundialment conegut com a Mahatma, que significa gran ànima. Un home que va inspirar molts líders que van lluitar per la llibertat. Un home que va fer història. El seu nom, Mohandas Gandhi.
Ara fa uns 150 anys, concretament l'any 1869, a la ciutat costanera de Porbandar, va néixer el nostre protagonista, Mohandas Gandhi. Era el petit de quatre germans d'una família de classe mitjana, o sigui, que no eren rics, però tampoc no els faltava de res. El pare d'en Mohandas, que es deia Karamchand, era el primer ministre de Porbandar. Era un regne minúscul de 72.000 habitants i, com en altres indrets, els colons britànics permetien que el manés el seu príncep sempre que fes el que li deien, és clar. La mare de Gandhi es deia Putlibai i era una dona molt religiosa que anava al temple cada dia. El petit Mohandas se l'estimava molt i en va aprendre a no fer mal a cap ésser viu, a tolerar totes les creences religioses i a dejunar per purificar el seu cos.
Mohandas, a sopar!
I tu no menges, mare?
No, jo estic fent dejú. Vaig dir que només menjaria quan sortís el sol.
Però avui està núvol. Des d'ahir que no menges res.
Doncs això vol dir que Déu no vol que mengi avui. Seguirem el dejú.
Però, mare, em fas patir.
M'agrada que et preocupis per mi. Això t'honora. Però no trencaré el dejú. Au, tu menja, que has de créixer.
Tal vegada, la força que Gandhi va demostrar de gran i el compromís ferm amb els seus ideals ja li venia d'aquí, de l'exemple de la mare.
De petit, Gandhi va anar a estudi a Porbandar. Era mandrós amb les feines d'escola i li va costar aprendre's les taules de multiplicar. Era un nen tímid i silenciós que solia evitar els companys. Just quan acabava l'última classe, se n'anava corrent, literalment, cap a casa. No perquè fes tard, sinó perquè pensava que, si parlava amb algú, es riurien d'ell. També era molt poruc. Li feien moltíssima por les serps i els fantasmes, i també la foscor, perquè se la imaginava plena de serps i de fantasmes.
Quan tot just tenia 13 anys i començava l'institut, els pares el van casar amb la Kasturbai, una noia de la seva edat. A l'Índia, com a tants altres països, això era el més normal del món. La gent no es casava pas perquè s'estimessin, sinó que les famílies miraven pels seus interessos socials o econòmics i buscaven el millor partit per als seus fills i filles. El dia de la cerimònia, Gandhi es va divertir molt. Va portar una roba preciosa. Va gaudir de la música, de l'abundant banquet i dels jocs infantils amb la Kasturbai, aquella nena desconeguda. La veritat és que durant els 5 primers anys del matrimoni, els esposos es veien molt poc, ja que continuaven vivint bona part del temps amb els seus pares.
El pare de Mohandas va morir quan ell tenia 16 anys i la fortuna de la família va decréixer ràpidament. Quan tenia 18 anys, va decidir que volia estudiar per ser advocat. Un amic de la família li va suggerir que anés a Anglaterra a fer un curs accelerat de 3 anys. I a ell li va semblar una gran idea. Aniria a Anglaterra! Quina aventura! Un mes abans de fer 19 anys i poc després que nasqués el seu primer fill, en Gandhi es va embarcar en un transatlàntic que el portaria fins a la gran metròpolis.
Però un cop allà, la vida europea no li va resultar gens fàcil. Va intentar imitar els gentlemen anglesos amb totes les forces, amb barret de copa inclòs, però no se'n sortia. Enyorava el seu país i la seva família. Es va fer vegetarià estricta, tal com havia promès a la mare, i va aprendre a cuinar. La seva especialitat era la sopa de pastanaga. Aquest gir també el va fer en les seves creences. Va redescobrir els llibres sagrats de l'hinduisme i el va colpir una de les seves idees principals. Que cal fer el bé perquè sí, sense esperar cap recompensa. Aquell principi, que també va trobar en el missatge de Jesús de Natzaret, va esdevenir la brúixola de la seva vida. 3 anys després, amb el títol d'advocat a la butxaca, va tornar cap a casa sense perdre ni un minut.
De nou a l'Índia es va trobar moltes turbulències. Es va assabentar que la seva mare havia mort i que molts no havien entès el seu viatge a l'estranger. També va tenir el seu primer conflicte amb un funcionari anglès que el va tractar malament. I la feina d'advocat als tribunals no li agradava gens, perquè encara era molt tímid. Aleshores, una companyia comercial li va oferir d'anar a treballar a Sud-àfrica, un altre país colonitzat pels anglesos, on hi havia una pila d'indis que feien d'obrers i de comerciants. I ell va acceptar encantat. Va arribar a Sud-àfrica el maig de 1893, quan tenia 24 anys. I allà va patir el racisme des del primer moment. Va comprar un bitllet de tren en primera classe per viatjar còmodament fins a un judici en una altra ciutat. Però aleshores va aparèixer el revisor i li va dir que havia d'anar al vagó de l'equipatge.
I ara? Però si he comprat un bitllet de primera classe. Miri, aquí el té. Sóc un advocat respectable, sap?
Des d'aquest respectable potser sí, però no ets blanc. El teu color de pell és més semblant a un animal que a un home. Au, passa!
No em penso moure d'aquí. He comprat el bitllet i m'hi quedaré.
Tu t'ho has buscat.
Van cridar la policia i el van fer fora del tren de males maneres. En Mohandas no es podia creure allò que acabava de passar. Es va quedar sol a l'estació, enmig d'una nit freda i sense abric, insultat i maltractat. Després d'aquell episodi, en va haver de viure alguns més de la mateixa mena. Va ser aleshores quan Gandhi va decidir que lluitaria contra les injustícies i contra qualsevol forma de discriminació. Es va posar en marxa per organitzar un moviment de protesta. Es va unir amb altres compatriotes i va començar la seva tasca propagandística. Imprimia textos on exposava el tracte injust que rebien els indis a Sud-àfrica. Aquells fulls tenien molta repercussió i Gandhi va guanyar molts suports i moltes simpaties.
De primer, Gandhi va imitar el món dels blancs. Vestia com ells, tenia una casa i una feina com la seva, guanyava força diners i es podria haver fet ric. Però, de mica en mica, va començar una transformació radical. Vivia amb senzillesa en una granja. Dormia sempre a l'aire lliure, menys quan plovia, tapat amb un llençol fi. Va començar a alimentar-se únicament amb 2 àpats diaris de fruites i nous i feia llargs dejunis que li servien per meditar. Volia viure amb una serenitat total i per això va renunciar a qualsevol desig de coses materials, però també a l'odi, a la violència i a la mentida.
Aviat es va començar a fer famós i va començar a fer activitats humanitàries. Va crear colònies agràries i hospitals a Sud-àfrica per atendre la seva gent. Aleshores li van arribar notícies de Natal, un indret proper, deien que el poble Zulu, els habitants negres originals d'aquelles terres, s'havien revoltat. Quan Gandhi hi va anar a veure què passava, es va adonar que en realitat no hi havia cap rebel·lió, sinó una terrible repressió britànica. Resulta que un cap Zulu s'havia negat a pagar un nou impost i quan intentaven cobrar-lo per la força, va ferir un soldat amb una fletxa. Allò havia encetat una veritable cacera contra els Zulus.
Gandhi, què hem de fer amb els britànics assassins?
Podem fer dues coses. O fer servir la violència o buscar un altre mètode per impedir que la situació empitjori.
La gent vol venjança. Si ens organitzem, en podem matar molts d'anglesos.
I ells encara en mataran molts més dels nostres. És això el que volem? Doncs desobeirem les seves lleis injustes i si cal anar a la presó, hi anirem.
Va establir un espai de trobada que va anomenar Granja Tolstoi, en honor a l'escriptor rus que tant l'havia inspirat amb les seves idees. Era un espai de vida i d'aprenentatge per a petits i grans i també es va convertir en el centre general de la lluita pacífica a Sud-àfrica. Impulsaven campanyes de desobediència, marxes pacífiques, vagues laborals amb dejú i pregàries col·lectives. Quan el govern va exigir una documentació especial només als indis, Gandhi va decidir que desobeiria i va anar a la presó voluntàriament. I 2.500 persones més el van seguir. Quan sortien, els tornaven a empresonar, perquè es negaven a obeir aquella llei injusta. Al final, 50.000 miners indis van fer vaga. Allò era un bon mal de cap per als britànics, que veien que amb les armes no els podien espantar i finalment van haver de fer marxa enrere. Quina gran victòria!
Després de 21 anys de lluita a Sud-àfrica, Gandhi va tornar a l'Índia convertit en un heroi. Les multituds del seu país el veneraven i les autoritats britàniques el veien com una amenaça, tot i que no semblava gaire perillós. Era un homenet pensatiu que pesava tan sols 45 quilos i que anava vestit amb una túnica de cotó. A l'Índia també va establir una comunitat, el seu campament base, des d'on organitzava la lluita no violenta contra totes les lleis injustes de l'imperi britànic. Organitzava boicots, vagues i marxes. Va aconseguir moure grans masses de gent que el seguien emocionats i el van tancar a la presó unes quantes vegades.
Els anglesos cada cop estaven més enrabiats. Però Gandhi ho tenia clar.
Desobeirem les lleis angleses amb tanta bondat i obstinació que ells, cansats, hauran de marxar.
Quan tenia 60 anys, Gandhi va pensar quina seria la millor manera de protestar contra el domini britànic. Volia desobeir les seves lleis injustes una vegada més, però de manera totalment pacífica, per evitar que hi hagués un bany de sang. Va pensar en l'única cosa que els pobres necessiten més que els rics. Sabeu quina és? La sal. Com que a l'Índia el sol crema moltíssim, la sal als aliments és imprescindible perquè els pagesos resisteixin les llargues jornades de feina al camp sense deshidratar-se. Però resulta que la sal només es podia comprar al govern i pagant l'impost corresponent, és clar. A un indi, la sal li costava 36 vegades més cara que a un anglès i molts cops els la donaven barrejada amb cendres i sorra.
El 12 de març del 1930, Gandhi i 78 seguidors van començar la marxa de la sal. Van caminar 400 quilòmetres en 24 dies fins a arribar al mar. Els habitants dels pobles que creuaven els anaven a veure i es posaven de genolls al seu pas. La columna de persones va anar creixent i al final eren uns quants milers de persones. Quan van arribar a la platja, Gandhi va recollir una mica de sal marina de les roques i la gent va seguir el seu exemple. La policia va arrestar 60.000 lladres de sal, Gandhi inclòs, i els van tancar a la presó per haver desobeït la llei. Però els indis es van adonar, amb aquella protesta, que es podien alçar de manera pacífica contra l'ocupant. I els britànics van veure que, si volien conservar el país, haurien de sotmetre la població per la força. Una allau de telegrames arribats de tot el món demanaven l'alliberament d'aquell líder pacífic i, finalment, el van deixar anar al gener del 1931.
Però ell no parava de desobeir i al cap de poc el van tornar a engarjolar. De nou a la presó, Gandhi va aprofitar per protestar contra la injustícia més gran que hi ha dins de la seva pròpia cultura. La discriminació dels intocables, una colla de gent que viuen al marge de la societat. Heu de saber que la societat índia organitza la gent per castes, segons la família en la qual neixen. Aquesta tradició es manté des de fa 3.000 anys. Dalt de tot hi ha els bramans, que són els sacerdots i els mestres. En segon lloc hi ha els xatriges, que són els governants i els guerrers. Després venen els vaixyas, que es dediquen a fer de comerciants, d'artesans i de pagesos. I per sota hi ha els xudres, que són els obrers i els camperols sense terres. Encara més avall hi ha els que no tenen casta. Són els pàries, a qui també anomenen intocables, perquè els altres els consideren impurs. Ni tan sols suporten que els toqui la seva ombra. Els intocables no es poden barrejar amb l'altra gent, viuen als pitjors barris i tenen les pitjors feines, les que ningú més vol fer.
Al principi, Gandhi defensava aquest sistema perquè era part de la seva cultura. Però amb el temps es va adonar que era una discriminació intolerable i s'hi va enfrontar amb cos i ànima. Va començar un dejú, fins a la mort, si no l'escoltaven, contra aquella injustícia. Va passar 6 dies molt durs i gairebé va morir, però va aconseguir provocar un canvi d'estat d'ànim entre els indis. En molts indrets van deixar entrar els intocables als temples, els van permetre fer servir els pous d'aigua, van compartir àpats amb ells. Quedava molta feina per fer, però Gandhi havia demostrat que es podien estimar com germans.
Aleshores va esclatar la Segona Guerra Mundial. El govern britànic volia tenir el suport de l'Índia al conflicte, però Gandhi es va negar a participar-hi. El seu partit polític, el Congrés Nacional Indi, va començar a reclamar obertament la independència. Quan els britànics es van adonar que ja no podien conservar la seva colònia, va començar un altre drama. Els líders musulmans de l'Índia no volien que, quan els britànics marxessin, els manessin els hindús. Van exigir que el país es partís en dos, l'Índia per als hindús i el Pakistan per als musulmans. Gandhi pensava que allò seria una gran desgràcia. Va viatjar de poblet en poblet predicant la pau i l'entesa entre uns i altres. Ell encara confiava en la bondat de les persones, però el país era a frec d'una guerra civil. I com que els britànics no volien embolics, finalment van acceptar la partició de l'Índia.
El 15 d'agost del 1947 es va proclamar la independència de l'Índia. Per fi havia arribat el moment somiat. Però Gandhi no va participar en les celebracions. Li semblava una victòria molt amarga i tenia raó. Tal com ell havia avisat, les conseqüències de la partició del país van ser horribles. Hi va haver enfrontaments entre hindús i musulmans, van morir centenars de milers de persones i hi va haver més de 15 milions de refugiats. De fet, el ressentiment entre indis i pakistanesos encara dura avui.
Gandhi va començar un altre dejú per intentar que la seva gent reflexionés, superés l'odi i canviés la manera d'actuar. Ja tenia 78 anys i estava dèbil, però no podia suportar veure com l'Índia es desintegrava i la seva gent es feia mal. Però, tot i els seus esforços, no se'n va sortir. Encara pitjor, uns radicals hindús que creien que era massa amic dels musulmans van decidir matar-lo. El 30 de gener de 1948, mentre anava a la pregària com cada dia, li van disparar 3 trets.
Gairebé 1 milió de persones es van aplegar al camp de cremació per acomiadar-lo. Tothom plorava. Un cop mort, Gandhi era el que havia estat tota la vida. Un simple ciutadà, sense possessions ni riqueses, sense títols ni càrrecs de cap mena. Però tots els caps d'estat del món i els líders de totes les religions li van retre homenatge. El seu exemple va inspirar molts líders que van lluitar per la llibertat de la seva gent, com Nelson Mandela i Martin Luther King. Encara ara, la vida d'aquest lluitador pacífic ens ensenya que tots podem ser més bones persones. Aquell home que deia que no hi ha res impossible va fer història.